Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión. Enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga Manlujan, don Marshall, y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida. Para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal. Para las feas de los guateques de Capta Frutas y Colonia La Carmela a granel. Para los que, sé sincero, nunca habéis visto una pastilla de Yumbina. Para aquella juventud de los 50, obsesionada con el estudias o trabajas. Para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros. Para representantes, dependientes y cosas por el estilo, que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá. Para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros. Para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas. Y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya un millón de años. Ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque a los labios, a las medias o al sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme, bon dia.
Aquesta veu ens és tan familiar, José Sacristán, que a més estava, feia el que fem nosaltres ara, estava fent de locutor de ràdio, no?
Exacte. Sí, sí.
Solos en la madrugada?
Solos en la madrugada, sí. Era el títol de la pel·lícula, el qual, de la que vam d'escoltar un fragment, i a més representava que era també el títol, el nom del programa.
Exacte.
Que ell feia, que era un programa nocturn, com el seu títol indica. I és que avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a parlar de les pel·lícules de la transició espanyola. I per tant, doncs, se'n van fer unes quantes, eh? Que de cop i volta va venir una allau de pel·lícules que totes parlaven de l'antic règim.
Això és el que té la llibertat, aquesta llibertat que donava sensació, no?
Sí,
que començava.
Sí, exacte, perquè hi havia moltes esperances, il·lusions de canvi, que les coses canviarien. I, esclar, se'n van fer unes quantes de pel·lícules. Aquesta era de José Luis García, de l'any 78, feia 3 anys que havia mort en Franco. I a part de Sacristán, doncs la feien la Fiorella Faltoiano i la Emma Cohen. Girava entorn d'un locutor, això, que feia un programa de ràdio nocturn i que, a més, ell era un home que estava profundament sol a la seva vida privada, també. Una de les coses que s'esperaven d'aquella època era també la possibilitat d'eliminar, doncs, certes lleis que havien estat repressores. Per exemple, una llei que ara sembla insòlit que no existís, però que no existia, era la llei del divorci. És a dir, la gent no es podia divorciar.
Curiós, eh? Quan sembla que tota la vida la gent s'ha pogut divorciar.
Doncs no, clar, no existia això. I aleshores, doncs, d'això en parlava precisament una pel·lícula que va fer Pedro Lasaga l'any 77, protagonitzada també per José Sacristán, i també hi apareixien, doncs, María Luisa San José, la Cristina Galbó, el Juan Luis Galiardo, la Mari Carrillo, l'Emili Gutiérrez Cava i dues actrius catalanes que eren la Sílvia Tortosa i la Mònica Randall. Bé, s'ha de dir una cosa, aquesta pel·lícula parlava del divorci, però també parlava de la repressió sexual que hi havia en aquella època a les escoles religioses. La pel·lícula es deia Hasta que el matrimonio no se pare.
¿Sabéis lo que significa la condenación eterna? Una eternidad de sufrimientos a cambio de un instante de placer. El pecado de la carne. Ese es el terrible pecado que os acecha. Ese es el instrumento predilecto del demonio para llevaros con él. Hoy hacemos la meditación sobre el infierno. Y nos preguntamos, ¿vale la pena un instante de placer a cambio del fuego eterno? Contestad vosotros mismos, o mejor, que conteste por vosotros aquel muchachito bueno, casto, íntegro siempre. Solo un día, solo una vez fue débil y pecó. Cometió un vergonzoso pecado de impureza. Media hora después, moría atropellado por un tranvía. No le dio tiempo a confesarse, a arrepentirse. Su castigo, el infierno para siempre. Siempre. siempre, siempre.
Fragment de Hasta que el matrimonio no se pare. I tornem a insistir que és curiós perquè hi ha coses que semblaven increïbles que passessin i que, vist avui dia, sembla el més normal del món. Hem parlat del divorci, tu feies referència a la sexualitat, però hi havia tantes coses.
Sí, els joves, clar, avui dia els hi sembla insòlid que no existís una llei de divorci, que la gent no es pogués divorciar. Quan vas a les escoles hi ha un nombre immens de nois i noies doncs, que són fills de pares separats. Però, a més, el tema de la sexualitat, clar, això que hem sentit pot semblar una mena de paròdia. No, això existia, perquè hi havia capellans que pensaven exactament això, i com que tenien allà unes animetes indefenses, doncs, clar, els hi omplien el cap amb aquestes històries. I clar, quan tenies 12, 14 anys, així quedaves garratibat de sentir tot allò, no? I clar, però això existia. Vaja, jo ho vaig viure.
Sí.
Que no, sí. O sigui, la pel·lícula no exagera. Després de la mort d'en Franco, esclar, va venir una cosa que es va dir el Destape. Aleshores, doncs, abans no es podia ensenyar res perquè hi havia la censura, i de cop i volta es podia ensenyar tot. I aleshores, doncs, se li posava una S a les pel·lícules que, quan es promocionaven, que indicava que hi havia, doncs, que era una pel·lícula de caràcter més sexual, i aleshores hi havia actrius que es van fer famoses ensenyant-ho tot. I aquestes actrius famoses, doncs, era la Susana Estrada, hi havia la Agatha Lys, la Bàrbara Rey, la Sílvia Tortosa va ser una d'elles, la Maria José Cantudo, que va ser l'actriu que va presentar el primer nu del cinema espanyol. Era la pel·lícula La Trastienda, i d'un català, d'en Jordi Grau. Anna Belén no va ser mai d'aquestes, no va formar part d'aquest estol d'actrius, però sí que és veritat que va tenir una pel·lícula en què va ser un boom perquè ella ensenyava els pits. Va ser la pel·lícula El amor del capitán Brando, de l'any 74. Era una pel·lícula de la qual en va parlar moltíssima gent, justament per aquesta escena, que només era un moment, però també cal tenir en compte l'època. Ella representa que és una jove mestra d'un poble, d'un poblet, que, bé, en la seva classe hi ha un noi que de 12 anys que n'està enamorat. És un noi que es fa dir el capità Brando. I aleshores, doncs, la pel·lícula gira entorn d'això. Aquesta pel·lícula es va rodar en un poble de Segòvia, un poble que es diu Pedraza de la Sierra, on Orson Welles va rodar-hi escenes de la pel·lícula Campanades a mitjanit, l'any 66. I el director era Jaime d'Armiñán. La pel·lícula es deia, evidentment, La mort del capità Brando, i 40 anys després de rodar-se aquesta pel·lícula s'hi va fer un acte de record a Pedraza de la Sierra. És a dir, que Jaime d'Armiñán i Anna Belén van tornar al poble amb l'alcalde i tot, bueno, coses de molt típiques.
El van fer conegut, home.
Sí, clar, van tornar allà perquè molta gent que havia sortit de la pel·lícula encara hi era. I aleshores van fer un acte en el qual Anna Belén va dir aquestes paraules.
Yo los recuerdos que tengo fueron maravillosos, o sea, todos los recuerdos que yo guardo son maravillosos, porque imagínate lo que era estar viviendo aquí en Pedraza, levantarte para ir al rodaje, entonces te levantabas, salías a la calle y estabas filmando con los vecinos de Pedraza, con los niños de Pedraza, en fin, yo era la maestra de aquí de la escuela, y entonces todos los niños, no eran niños que habían traído de Segovia, no, eran los niños de Pedraza, que ahora son, pues claro, señores mayores, de los que casi ni me acuerdo.
Sí, los que nos dicen, ¿te acuerdas de mí? Y era un niño y ahora es un anciano.
Claro.
Digo, ¿cómo?
Un anciano.
Sí, un anciano. Me ha pasado varias veces esta tarde.
Pero recuerdos maravillosos.
Bé, doncs, tornant al tema, el que crida precisament l'atenció és que avui dia aquest nu, que va ser un nu frontal d'Anna Belén, en aquesta pel·lícula, La mort del capità Brando, generés als anys 70 tanta expectació.
Sí, ara sembla insòlid també. Jo només he vist aquesta pel·lícula una vegada i la vaig veure quan es va estrenar, i ara no la tinc present molt, però sí, del que recordo d'aquella escena, em sembla recordar que ella La càmera era fora, en el poble, és a dir, i aleshores era de nit i hi havia el dormitori d'ella il·luminat. I aleshores ella s'havia despullat, es veia de cintura en amunt, ella obria la finestra i se li veien els pits.
O sigui que era un plano general.
Sí, tampoc era una gran cosa, sí. I, però clar, a l'època... Doncs escolta, la pel·lícula va tenir un èxit brutal. Pensa que quan es va estrenar a Barcelona es va estrenar al cinema Catalunya, de la plaça Catalunya, que estava entre els carrers Vergara i Palai, que era un cinema confortabilíssim, s'hi va estar un any en cartell, la pel·lícula, un any en cartell. Va recaptar més de 140 milions de pessetes, que venien a ser uns 840.000 euros. Un èxit brutal, eh? Ja veus, el que donen de si, dos pits.
Això impensable. Ah, i tant, sí.
Sí. Una altra pel·lícula que va tenir un èxit immens, aquesta era molt divertida, molt divertida, aquesta era catalana, era L'Orgia, de Francesc Bellmunt. Molt divertida. També, jo recordo la sala plena de gom a gom, jo l'amfiteatre, va durar molt de temps, la gent reia, s'ho passava molt bé, era una sàtira una mica de la realitat també, i dels progres, etc. És una llàstima que no tinguem la versió original. Tindrem la versió doblada a l'espanyol que es va fer després. Però és una pel·lícula que la van escriure Francesc Bellmunt i Juanjo Puigcorbé, i sortien doncs un estol d'actrius que ara són famoses, que eren, per exemple, doncs, a part del Juanjo Puigcorbé hi havia la Vicky Peña, en Joan Borràs, Assumpta Serna, la Carme Elías, la Sílvia Munt, i també hi sortia en Pep Fortuny de la companyia elèctrica d'Arma. I divagaven, i divagaven, i divagaven.
Quiero decir que tenemos muy claro que ser artista es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que la vida que llevamos, o sea, la vida que lleváis, no es eso. El trabajador no lo hace, ¿me entiendes? O sea que eso de irse a dormir a las 5 de la mañana y yo qué sé, levantarse a la 1 del mediodía, no lo puede hacer.
No lo puede hacer porque...
Porque tiene unos horarios fijos y ha de levantarse a las 7 de la mañana para llegar a las 8 a su oficina o a donde sea. Y ha de volver a su casa porque está currando durante todo el día en la oficina y duerme y ve la televisión, pero nada. O sea, lo que hay que conseguir es luchar. Luchar, seguir luchando durante todos los días, porque así lo que hacemos nosotros aquí es un huelgue. Así no sacaremos nada en claro. O sea, hacer una orgía sí está muy bien, pero los sábados y domingos.
Aquí una orgía cada día sería un verdadero caos esto.
Estamos hablando evidentemente de sexo, ¿no? Y fíjate que ninguna organización obrera, ni ningún partido de izquierdas, le dedica al sexo ni nada. Nada en comparación con el tiempo que dedica a cualquier otra reivindicación, por mínima que sea. En cambio, fíjate que la iglesia y los partidos más reaccionarios, pues, su caballo de batalla es ese, el sexo.
L'Orgia, el cas d'aquesta pel·lícula, Víctor, no és gaire freqüent. Ho dic perquè estem parlant d'actors joves que després d'aparèixer en aquesta pel·lícula van triomfar, es van fer famosos...
Sí, normalment no acostuma a passar que tota una fornada d'actors o actrius després, tota sencera, esdevinguin molt, molt coneguts, siguin tots actors molt importants, però aquí va passar, aquí va passar, amb Juanjo Puigcorbé, per exemple, però també va passar doncs, amb l'Assumpta Serna, que en aquell moment es deia Assumpta Rodés, perquè ell es diu Assumpta Rodés, Serna és el cognom de la mare. Però ella va pensar que, crec que va explicar que en aquella pel·lícula el pare potser no ho pairia gaire que la seva filla aparegués allà en una orgia i despullada i tot, i va dir, posarem el cognom de la mare.
No
el
Així coneix. No rebrem.
Sí. Després també, és clar, tots els noms que hem dit, de la Carme Elías, la Sílvia Munt, etc., no? Van ser noms molt importants. Bé, avui tancarem aquesta mirada que hem dedicat a la transició espanyola, doncs amb una pel·lícula que es diu Españoles en París, de Roberto Bodegas, amb la Laura Valenzuela, l'Ana Belén, el Máximo Valverde, José Luis López Vázquez, l'Helena María Tejero, també sortia en Sacristán, i la Emma Cohen. Parlava d'unes noies que van a París, són unes emigrants que van a guanyar-se la vida, i en aquesta pel·lícula s'escoltava la veu de Paco Ibáñez cantant un poema de José Agustín Goytisolo que és Palabras para Julia.
Gràcies, Víctor, fins la propera.
Bueno, adéu.
Interminable te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás...
Sant Cugat a fons.